Parlem de l'intel·ligència artificial, en aquest cas, de tot el ventall que s'obre davant de totes aquestes possibilitats. Mireu, és cert que hi ha un boom molt gran, però encara queda molt per recórrer, em podeu creure, eh? És una qüestió que, i si parleu amb molts experts, us diran exactament el mateix, això només és el cap, només és la punta de l'iceberg que ens arribarà. Ara, un cop tota aquesta tecnologia comenci de debò a posar-se seriosa, més seriosa, molt seriosa, la pregunta és, vale, i com traiem el suc a tot això? De forma positiva. La tecnologia no és ni bona ni dolenta en funció de com l'utilitzes. I aquí és on està el punt. I mirant sobretot l'educació i en què ens pot ajudar, com es pot aplicar la intel·ligència artificial a l'educació? Per ajudar els estudiants, per ajudar de quina manera. Intentem treure una miqueta l'aigua clara, o almenys veure per on van les passes. Parlem amb el director del Departament de Comunicació de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Juan Francisco Jiménez. Juan Francisco, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Escolta, amb poca broma, quan parlem d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació, perquè no m'imagino per com es pot aplicar, per on es podrien començar?
Vols dir l'alumne com pot utilitzar-la o el professor com pot utilitzar-la?
Bàsicament tot. L'educació genèricament com pot introduir-la? Perquè no es podrà esquivar això, no?
No, absolutament no, i ja està present a l'aula i als despatxos dels professors. Ara mateix ens trobem en un moment on estem explorant aquesta situació. És que, clar, és una eina que és incipient. Encara no entenem totes les possibilitats que té. Deies molt bé aquesta qüestió de estem veient la punta de l'iceberg, és així, però és que encara no hem construït el nou paradigma que aquesta tecnologia crearà, sense cap mena de dubte, els pròxims anys. L'educació treballa en molta gran part perquè els nostres alumnes es formin per treballar. Llavors, si les mateixes professions per les que s'estan formant encara no saben com utilitzaran aquesta eina, com les universitats hem de formar els professionals que encara no saben com les utilitzaran. Llavors, estem en un moment incipient, no? Però tractant de respondre a la teva pregunta de com impacta l'educació, sí que tenim certes intuïcions, no? Aquestes intuïcions van molt a prop de que la intel·ligència artificial no està substituint el que seria la capacitat humana, la capacitat crítica, la capacitat de l'anàlisi de tot el que es presenta davant d'un professional. Llavors l'alumne continua tenint la necessitat de saber molt del tema i continua tenint necessitant la capacitat de saber preguntar molt bé a aquestes intel·ligències artificials sobre el tema que vol preguntar, sobre el contingut, el coneixement que vol generar. Llavors està impactant en diferents qüestions. L'alumne ja està utilitzant-la, tractant de respondre les preguntes que el professor està treballant. Jo, per exemple, soc professor del grau de periodisme i amb els alumnes fent pràctiques, tractant de fer notícies assistint-nos amb la intel·ligència artificial, com la intel·ligència artificial pot accelerar el procés de la dinàmica d'una redacció. Pues, totes aquestes qüestions...
Però que no substituint, no? Perquè una de les pors que hi ha és la substitució, per exemple, a l'hora de fabricar un article periodístic, sí, ja que treies el periodisme, o el fet que ens faci més mandros, no? Més que no utilitzem tot el nostre cervell com s'hauria d'utilitzar. Ser una panda de vagos, bàsicament.
I aquesta pregunta està molt ben formulada, perquè precisament és el que l'imaginari col·lectiu del paradigma actual projecta sobre la intel·ligència artificial, perquè encara no s'ha assolit el nou paradigma. I el nou paradigma és un paradigma que entén que la intel·ligència artificial dona unes altres possibilitats. Poso un exemple. Nosaltres ara mateix tenim molt integrat la qüestió de treballar el núvol i de tenir la memòria externa, que diem. Nosaltres tenim moltíssima informació, que anem guardant fotos personals, arxius personals, i els guardem, el que diem, la memòria externa o el núvol, per disposar d'aquesta informació al futur. Llavors, en realitat, nosaltres tenim una memòria externa. Tenim la nostra memòria humana, sí, però tenim una memòria externa que ens guarda també aquesta informació. Ara tindrem, i el nou paradigma camina cap a aquesta direcció, tindrem una intel·ligència, tot i que no és realment intel·ligència, però una intel·ligència externa, és a dir, una capacitat externa que ens ajuda a generar coneixement. Llavors, en aquest sentit, hem d'entendre aquesta qüestió. No ve a substituir aquest punt central tan humà. És veritat que ve a modificar-ho i ve a canviar el paradigma com l'entenem ara. Però jo crec que és un moment per estar oberts a entendre com afectarà i com està afectant a les dinàmiques de cada una de les professions i entendre-ho ràpid per poder participar d'aquest canvi.
Mira, la pregunta que et faré ara sé que segurament no va directament lligada, però inevitablement quan ho mires, sí, ho relaciones, no? Em refereixo als resultats de l'informe PISA, sí, i sobretot a la manca i a la baixa comprensió lectora.
Sí.
Clar, inevitablement dius, ostres, és que possiblement el xoc entre l'intel·ligència artificial i que baixin aquestes capacitats, doncs és una incompatibilitat. Dóna la sensació, si no estàs dins del món, que estàs deixant tot en mans de màquines.
Clar, clar. El bon alumne segueix sent bon alumne. Però sí que és veritat que s'ha notat moltíssim que el que era com la classe mitja, podríem parlar, la classe mitja de l'alumne ha baixat. Per què ha baixat? Ha baixat perquè, clarament, la digitalització ha baixat moltíssim la capacitat de concentració dels alumnes.
És a dir, que la digitalització té part de la responsabilitat de tot això.
Absolutament, absolutament. Les pantalles famoses, no? Les pantalles, sí, famoses. Jo crec que ens hem abocat tant a aquesta digitalització com la única via i resposta a les nostres activitats humanes que ens hem oblidat de les humanitats. I les humanitats són fonamentals. Les humanitats és la capacitat de llegir un text i entendre'l, no només pel que diu, sinó posicionar-ho en un context cultural. I això sí que ha baixat moltíssim. L'alumne que sap llegir, és a dir, sap repetir les paraules que veu davant, però després no té comprensió del que ha llegit.
Clar,
i
ser crític
amb tot això. I això és una condició bàsica per qualsevol activitat humana. I aquí és on ha baixat moltíssim.
Tornant al concepte intel·ligència artificial aplicat absolutament a tot el sistema educatiu i demés, és tan monstre el que se'ns tira a sobre? Et faig la pregunta perquè, clar, ha sortit el ChatGPT i assessors com el Copilot a Microsoft i tot això, i sembla que ho facin tot, però realment, quan ho analitzes i treballes una mica amb ells, te n'adones que són una mica burros, també. Vull dir, que no acaben d'expressar-se, que estan molt lluny encara, no? I dius, carai, igual que s'està tirant a sobre, s'està magnificant això, igual estem davant d'una bombolla massa gran, no?
A mi m'agradaria trencar aquesta qüestió. No és una bombolla, és una realitat. I és una realitat que ve a impactar seriosament. Els meus alumnes, per exemple, quan jo sé que alguna vegada fan servir ChatGPT per presentar-me alguns treballs, i per això he canviat també dinàmiques, per depenent de la circumstància que vull estimular algun tipus d'aprenentatge, jo rebo treballs que 25 d'ells són iguals. Per què? Perquè han fet servir la intel·ligència artificial, però l'han fet servir d'una manera molt pobra. És el que dèiem. Si una alumna sap poc, la intel·ligència artificial li dona baix resultat. Però una persona que sap molt del tema que parla, la intel·ligència artificial magnifica aquest coneixement.
Clar. Complementa tot allò i ajuda a donar camins per expressar-ho.
Absolutament, absolutament. I responent a l'altra qüestió de si realment és gran això que se'ns ve a sobre, ho poso amb un exemple. I imagina, José Miguel, que parlem ara, aquesta entrevista està tenint lloc a 1998.
Sí.
I ens preguntem sobre aquesta qüestió. Realment internet, això que diuen, és tan gran el que es ve? Bueno, pues, sense ànim de ser un agorero, estem enfront d'una revolució com la que va suposar la internet en 1998.
que bé, aquí tothom sabem, els que hem viscut 1998 o els anys 90, quan començava internet, i tenir un mail era una cosa, deies, ostres, un mail, correu electrònic.
I ara mateix, veritat que no concebim cap frustració sense internet.
Correcte.
Pues, és això el que vull dir.
Doncs així ho tenim, veurem com evoluciona tot això. Espero i desitjo que cap a bé, que els caps pensant ho facin molt bé. Doncs,
i que siguin els nostres.
Tant de bo. Juan Francisco Jiménez, director del Departament de Comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer. Adéu.